La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat, amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Benvolgut, estimat, apreciat Jordi, com estàs?
Bon dia, bona tarda, bona nit, bona matinada, bon el que sigui, Albert.
I tant, sempre és bo saludar un bon amic i uns bons amics, que a més avui tenim un bon amic també de convidat.
Avui iniciem la campanya electoral, la precampanya electoral.
Aquí. Exacte, el període electoral, encara no estem en campanya.
Avui portem un candidat que no es presenta.
Però... Sí, segur, confirmat. Diu que sí amb el cap.
Li preguntarem. Avui portem un alcalde, perquè els alcaldes són sempre alcaldes.
Sí, sí. Un que va ser batlle d'un municipi gran. No ho vaig ganyar.
Va ser el rei de la jungla durant 10 mesos.
Sí, sí, tot un lleó. De fet, avui, quan acabem el programa, li haurem de preguntar la pregunta que fem a tots els convidats. Quin animal de la jungla creu que podria ser, ara no diré el nom, però vaja, Jordi.
Li preguntarem
a ell.
Té segon cognom d'animal, però no de selva.
Sí, correcte.
Correcte.
Correcte,
va,
correcte.
Anem a presentar el convidat.
Endavant.
Doncs vinga, el convidat és l'Enric Grangel Llop.
Bravo!
Hola, Enric.
Ja tens el públic animat, Enric, ja tens el públic animat.
Jo podria pertanyar a la Arca de Noé, una entitat que la meva mare estava, perquè la meva mare es deia Llop Blanc.
Llop Blanc, i és una combinació espectacular.
Sí, era de la Fatarella, vull dir.
De la Fatarella.
Sí, i saps que
Terra Alta.
El cognom Llop era el cognom que van agafar quasi tots els visigots que es van passar a l'islam. Uh-huh. Els que estaven manant, I és de l'Alt Camp, sí, de la Fatarella.
Però era Llop de cognom,
Llop,
no de nom.
No, Josefina Llop Blanc.
Sí,
Llop
correcte, Blanc. De cognom, sí.
I els dos cognoms eren curiosos.
Jo, de fet, tinc una molt amiga a Batea que es diu Assumpta Llop. I el Llop, en aquest cas el cognom Llop, a les Terres de l'Ebre n'hi ha uns quants,
És molt comú.
Sí. Uh-huh. Sí, sí.
Doncs tenim l'Enric Grangel Llop, que presentarem. Ell és nascut a Barcelona l'any 1950, uh-huh. És diplomat en Història Moderna i Criminologia i és funcionari de justícia jubilat. Sí, sí. Regidor de l'Ajuntament de Torredembarra pel Partit Socialista entre els anys 2003 i 2015. El 2011 va ser cap de llista del PSC i des de l'agost del 2014 fins al juny del 2015 va ser alcalde de Torredembarra. L'any 2019 va encapçalar la candidatura de Guanyem Torredembarra, però no va aconseguir representació municipal. L'any passat va publicar la seva quarta novel·la, Torroja, i ell va debutar en el món de la novel·la històrica amb El mapa de Calípolis, el 2014, va continuar el 2016 amb El caballero de l'Espuela Dorada, i el 2017 va publicar Miklagar. Per tant, tenim un alcalde i també novel·lista. Històric.
Mm-hmm. L'història.
L'història, sí, sí.
L'història és el meu punt feble a la plaça. Sabeu que jo sóc un habitual de la plaça de la font.
De la font, del sabó.
El sabó.
El buit,
que jo li vaig dir a la xinesa que el regenta, li vaig dir canvia el nom. Diu, per què? Digo, perquè buit en català significa vacío en castellano. Suprem bé. I allí tenim una, cada matí fem una mena de debat que parlem de tot menys de senyores, perquè ja l'edat que tenim els que estem allí ja som tots tocant els 75, i sempre hi ha algú que passa per dir, Enric, aclara-li amb aquest senyor per què Catalunya era independent i fins quan va ser independent. I nosaltres tens que explicar, i en tenen allí com el llibre d'història del mòbil perquè expliqui coses, i a mi no m'agrada perquè com que m'agrada tant la història, quan començo a parlar no pararia.
Sí, sí, en saps de molt d'història. Recordo l'última entrevista que vam fer amb el Torredembarra Actualitat parlant de Torroja, que haguéssim pogut estar parlant hores i hores sobre aquella etapa, aquella època medieval en què es formava Catalunya.
La Catalunya actual és hereva de la Catalunya del segle XII. Perquè, clar, en tenim un Jaume I, que era el conqueridor, però el seu avi, el Ramon Berenguer IV, va conquerir interiorment més que el net.
I llavors va vindre el seu fill, Pere el Gran, i llavors va vindre...
Sí, Pere Gran va morir a la batalla de Muret.
De Muret, sí, sí.
I el fill, els templers van ser els encarregats de tutelar-li i criar-lo, fins que ell va ser Jaume I.
Ho van fer bé, perquè...
Seria més o menys així, no, Enric? Eh? Seria més o menys així, sí, no, l'ambient?
No, ja tocaven cornetes, eh?
Sí?
Sí. I, bueno, el fet és que és l'any, hi ha una data que és el 24 d'octubre del 49, que és quan es conquista... 1149, 24 d'octubre, es conquista Fraga, Mequinensa... O sigui, cauen una Lleida, cauen una sèrie de possessions que és quasi increïble, no? I una cosa que a mi com a historiador sempre m'havia cridat l'atenció era el per què Miravet i Prades, i Siurana, perdó, no havien estat conquerides fins al 1153. No ho entenia. I quan, fent la història dels Torroja, ho vaig descobrir. Mm. En la conquesta de Mequinensa, una de les condicions de la rendició dels àrabs era de que hi hagués un alto el foc de 4 anys que es va complir el 1153. Mm. I el 1153 van ser quan van conquerir l'últim que quedava ja de la Catalunya actual.
Que, per cert, hi havia...
De fet, si vaig errat em corregeixes, Enric, però és als anys que es constitueixen les primeres Corts Catalanes, no?
No, això ja... ja...
No? Jo diria que és la primera Constitució que hi ha a la península, vaja.
Sí, però, sí, a la península fixo, però vull dir, aquesta dada no hi ha entrat. I saps què passa? Que quan acabes de fer un llibre de novel·la, tens al cap una quantitat de dades... que treuen totes les demés. I això no és per disculpar-me.
Sí, està clar.
Perquè una cosa que em va ensenyar un professor d'història dels millors que vaig tindre va ser: no us preocupeu de les dates. És de manual. Tu agafes un manual i tens totes les dates. Colón va descobrir Amèrica el 1492, 12 d'octubre, perquè va fer el vent que va fer. Si hagués fet més vent, haguessin arribat abans, i si hagués fet menys vent, haguessin arribat més tard. Ho important és saber per què van anar. Uh-huh. I amb això és...
Els processos, les raons...
Les raons que van portar a una aventura que ningú... Bueno, clar, és que jutgeu que es va fer al segle XV amb els ulls d'avui és una barbaritat. Però, bueno, tens que saber el per què es va fer, no el dia que es va fer.
Queda clar.
Un examen que vaig tindre en història moderna era ús i abús de la història. Comentari de text. Lliure.
Ús i abús de la història.
Sí. El primer parcial ens va posar Dios rogando con el mazo dando. Que era claríssim, eren les guerres religioses. Però aquest ús i abús de la història és allò de que els governs fan servir dates... 11 de setembre, 18 de juliol, al seu moment, 2 de maig...
12 d'octubre...
Sí. Fan servir dates per menjar-nos el tarro. Perquè no importa. Però ja hem caigut al pou de parlar d'història.
Sí, sí. Hem començat parlant d'història. Sí. Només,
Home, amb un historiador, de què parles?
D'història, però també podem parlar...
D'història i d'historietes.
Sí, bueno, jo quan hi ha gent em diu... Però és que, Enric, és que la història és molt avorrida. Dic, sí. Dic, tu saps que els catalans van lluitar contra els apatxes, els comanxes i els siux? Diu, no pot ser. Diu, bueno, doncs no pot ser. Vull dir, els catalans van lluitar contra les tribus americanes, que eren, com es diuen, aquests que no paren quiets, que són...
Nòmades.
I contra els russos es calcula que també van arribar a lluitar. I tot va vindre després del 1714. Perdudes les llibertats, guanyem el poder anar a Amèrica. L'uno llevava l'altre. I es van crear una sèrie de companyies militars catalanes, fusellers de muntanya catalans, vull dir, i aquests els van enviar a Amèrica, a la part oest, que era tota espanyola. Uh-huh. Si mirem els noms, era tota espanyola.
Gaspar de Portolà, era l'època de Gaspar de Portolà, aquella època.
I llavors, tota la part oest d'Estats Units eren els encarregats d'aquella zona. I clar, van lluitar doncs, contra qui? Doncs, contra els que venien, que era normal. Quan dius aquestes coses, no... O, per exemple, quan et diuen oh, és que la història és molt avorrida, sí, perquè t'has tingut que aprendre dates, t'has tingut que aprendre... No t'han ensenyat realment la història. Mm-hmm. Per exemple, el flautista de Melín, és cert, vull dir, cara de sorpresa, és una història certa. Els germans Grimm que feien era anar pels pobles recollint històries. I després les manegaven com volien. I va haver-hi una història que era... que va haver-hi una d'aquestes pestes que va haver-hi a l'edat mitjana, que va haver-hi una regió que la va deixar sense homes, quasi, homes i dones, sense... I resulta que van enviar a les terres del costat una persona perquè portés gent a la... O sigui, condicions sense pagar impostos i tal. I anava amb una flauta. I arribava en un poble, tocava la flauta, i quan ajuntava la gent deia el conde tal, a tots aquells que quieran venir a Moldàvia, les darà casa, perquè hi havia cases per de sobres, les darà tierras, les darà, i no cobrarà impostos durant 5 anys.
Cap allà.
I, però va coincidir amb una plaga de rates, en un altre poble. Uh-huh. Ells van agafar les dues coses i va fer aquesta història. Però quan tu dius són històries reals, la gent que et mira com vulguem dir aquest que diu. En fi, coses que té la història que no... Que llegint descobreixes moltes històries.
Molt bé, parlem d'una altra història, que és la de Torredembarra.
Ui, quina por.
Com arribes a Torredembarra? Perquè ets de Barcelona.
Jo sóc de Barcelona, però acabo el servei militar l'any 72, que per cert el vaig fer amb el... amb un que va ser regidor amb mi, també. Ostres, he estat parlant aquesta tarda amb la seva senyora, ja no me'n recordo. Ardèvol.
Ah, l'Ardèvol, Santiago Ardèvol.
Santiago Ardèvol era cap.
Vau coincidir, era cap.
Vam coincidir a regular-s'ho, a Ceuta. Ell era mestre i ja donava classes als soldats que eren analfabets, i érem els dos caporals cabos primers. El que passa que ell és d'un any abans que jo, ell és nascut al 49 i al 50. Bueno, el fet està en que nosaltres, quan jo acabo el servei militar, el meu germà s'ha comprat un apartament a Torredembarra. No em preguntis com va anar el meu germà, perquè no ho sé. I vine, vinga, vine, que coneixeràs Torredembarra, doncs vinga, vam vindre, vam conèixer Torredembarra, em va agradar. I em vaig comprar un terreny a l'any 76, 75, i em vaig fer una casa a l'any 78. I he estat venint des de l'any 78 contínuament a Torredembarra. I va arribar un moment que van crear el jutjat de pau. I la meva dona estava, i jo estàvem una miqueta farts de Barcelona, no de Barcelona, la zona gran capital, problemes, i la meva dona va demanar destí al jutjat de Torredembarra, se'l van donar. I jo vaig continuar anant a Barcelona a treballar durant 9 anys, perquè jo portava els serveis jurídics de la UGT com a funcionari de justícia. I mira, i a l'any 99 el Manolo Jiménez: Enric, per què no vens a les llistes, per què no sé què, per què no sé quant, doncs bé, no, posa'm a les llistes. Vaig anar a les llistes i no vaig sortir, òbviament, i el 2003 vaig sortir, que va ser la guerra del vot, del famós vot.
Número 4, vas anar de número 4?
No, de número 4.
Bé, el 99 hi va haver guerra pel vot, però entre Esquerra i
sí,
Convergència.
Sí, entre Esquerra i Convergència.
Però el 2003 era entre Convergència i PSC.
Sí, vam empatar vots, i hi havia dos vots que ens els havien anul·lat, i va ser una pel·lícula, perquè a Vendrell diuen que no, Barcelona... No, Vendrell diuen que sí, Barcelona diuen que no, Madrid diuen que sí, i de tornada Barcelona ja no diu res, perquè com que Madrid ha dit que sí... Ja va anar al Constitucional, no s'admet, i no va arribar la resolució fins al dia que teníem que jurar el càrrec. I vaig entrar de regidor el 2003. I llavors després vaig ser alcalde.
Però va sentar l'oposició.
Sí, sí,
l'oposició. Perquè era aquell pacte pentapartit.
Sí, era un pacte estrany, perquè jo els hi vaig dir... era una mica complicat.
Recordem-lo, hi havia Convergència, hi havia
la
Toda, la Agrupació Democràtica, hi havia el Salord,
el Salord també estava bé,
hi havia el PP i el VUT, Octavi Soler, com a únic regidor.
Sí.
Va patar molt ràpid, va durar, no va arribar l'any.
Estar en la Toda era normal.
Sí. I Salord en un mateix.
Jo el Salord he estat sentat al costat d'ell, feu descansi, jo el vaig avisar que, dic, Salord, exprima't una mica, que un dia pataràs. Va patar. Saps què feia per no dormir-se, perquè tenia narcolèpsia? Feia àlgebra.
Àlgebra. Ell era professor.
Però què feia? Es posava... No sé com es diu, perquè jo sóc de lletres.
No sabia aquesta, però àlgebra, sí, àlgebra. Clar,
àlgebra.
La X i la Y.
Jo el tenia sentat al meu costat i es posava a fer àlgebra i jo deia, què fot aquest paio? Per no dormir-se. I tinc una llibreta, perquè ell i jo teníem molt bon rotllo, malgrat que estiguéssim... punts diferenciats, i era que em donava els sobrenoms de la gent del poble.
Els renoms.
Perquè era un paio que sabia aquest terreny de qui era, de qui havia estat i de qui seria. Cuidado, de qui seria. I em deia, Aquest.
Et parlava del passat, present i futur.
Sí, senyor. Aquest li diuen a la Ria Calces. I jo tenia una... Tinc la llibreta encara gran i anava apuntant tots aquests noms. Tinc dos fulles de noms d'aquests, eh? Clar, no sé qui són, sincerament. Alguns sí, però no sé qui són. Però et deia els noms. I l'home tenia... Era perillós, eh? Anem a deixar-ho estar aquí, que... però era molt perillós. I aquell any, políticament, vam passar 4 anys. Després va haver-hi a la...
No, si situem seria... jo recordo que el dia del meu aniversari, el 20 d'octubre del 2004, hi ha la moció de censura que fa alcalde Manuel Jiménez. I que en aquell govern agafes les regidories, és com vas agafar la guàrdia... La policia.
Interior. Interior. Després també vaig... Bueno, vaig portar 2 altres coses. I... El bo és quan passes per un lloc que has fet alguna cosa. Per exemple, jo quan baixo al Canyadell i baixo per les passeres aquelles de fusta, que ens han estalviat molts accidents perquè hi havia gent gran que resbalava i tal, dius, ostres, això ha valgut la pena que haguéssim gastat els diners. Després veus que no se li fa cap manteniment i dius, hòstia, quina llàstima. O la rotonda que hi ha a Clarà.
També és de...
És de la, la vaig fer fer jo, sí. I no la vaig fer fer jo, vull dir, la vaig fer amb els pressupost meu. Que la nit que la van fer es van fotre 2 cotxes dins.
Ja el primer dia, ja.
No, fent-la.
I si no, no, recordo...
fent-la.
I si no recordo malament, Enric, també la rotonda dels Munts, no? En la frontera entre Altafulla i Torredembarra.
No, va ser més endavant, és molt recent.
Sí, sí, és més recent, però... No estaves tu d'alcalde?
No, sí.
Sí, tu estaves d'alcalde.
Sí, però aviam, la dels Munts de dalt.
Sí.
Sí, perquè portava 2 anys allí parada i no es feia res.
Sí, sí, per això, per això.
Que vaig arribar un moment, va arribar un moment...
Sí, perquè recordo que jo que hi era aquell dia
sí,
i...
Sí, el meu... El carrer que jo vic, que és l'últim de Torredembarra, no estava... O sigui, estava asfaltat. El van rebentar per posar el clavegueram i no el van arreglar. Jo, com a alcalde, doncs em vaig queixar. I l'enginyer nostre deia, ostres, Enric, no diguis que és el teu carrer. Dic, per què no?
És el primer alcalde que no li asfalten el carrer, eh, Jordi?
Jo sí, perquè el primer que fan...
Moment...
No, però van aixecar per posar la raça i no van... Jo vaig tindre que dir, escolta, això ho teniu que arreglar.
Sí, sí.
I la rotonda els hi vaig dir, la pagarem naltros, encara que després la companyia de l'aigua ens ho té que pagar, però no pot estar 2 anys incomunicat Torredembarra amb Altafulla. És que no té sentit, no. Això. Jo vaig ser l'únic alcalde de Torredembarra que han multat per deixar el cotxe al lloc de l'alcalde.
De debò?
Sí, sí.
Si ve a la plaça, que era per l'alcalde.
A la plaça de l'alcalde?
Sí, de fet, hi ha una plaça.
El tenia jo aparcat allí i me'l van multar perquè no vaig posar el paper que era alcalde. Però, bueno, sabien que era el meu cotxe. I a la gent que va fer la denúncia no volia fer-la, però el caporal li va dir, tens que fer-la. I on es va posar la matrícula malament? Jo, quan veig la denúncia, perquè és denúncia, no multa, veig, home, aquesta no és la meva matrícula. Això no ho rebré. I la vaig rebre. Per què? Perquè el caporal, el Cuartelillo, va canviar el... que no ho pot fer. Si jo hagués tingut mala llet, parlant en plata, jo m'hagués anat al jutjat del Vendrell i aquell senyor li cau per la plaça. Però vaig pensar, 90 euros són 45, els pago i fora. Però em va arribar la multa perquè l'altre la va...
Sí.
És a dir, és l'alcalde que no li asfalten el carrer, que el multen i que a més, abans ho comentàvem fora de micròfon amb l'Enric, que és un dels alcaldes breus de Torredembarra.
Jo vaig estar des de...
No més breu, que n'hi ha hagut d'altres.
No, però és que és curiós perquè hi ha molta gent que no sap la mecànica municipal, però que el partit guanyador de les eleccions em nomenés a mi primer tinent d'alcalde no té sentit, oi?
No.
Perquè és que ningú volia signar res. O sigui, l'Ajuntament de Torredembarra va arribar en un moment...
Expliquem a l'audiència perquè l'audiència igual no es situa. Estem parlant del juny del
2014.
Què passa? Doncs entra la Guàrdia Civil de l'Ajuntament, s'emporten Massaguer, s'emporten diversos regidors de l'equip de govern de la Junta de Govern, i doncs recordem que estava Massaguer a la presó, hi havia regidors que van passar doncs, per dependències policials i van sortir, l'alcalde va dimitir al cap d'uns dies i calia escollir un alcalde. Que primer va haver un ple en què semblava que series alcalde, però no ho va ser. Ser Pere Font.
Sí.
Què va passar? Perquè,
què va passar?
Què va passar? Em sembla que Lluís Sunyer té alguna cosa a veure,
sí,
oi?
Sí, mira, aviam.
Quina rialleta ara.
Home, és que, ui, si us expliqués, em fotríem fora del poble. amb audiència, amb ausència de l'alcalde, el primer tinent d'alcalde és alcalde. Vull dir, per tant, la Paquita Felguera, que era la primera tinent d'alcalde, ella hagués pogut manejar l'Ajuntament, tranquil·lament. Estàvem en una situació que estava tothom cagat, en poques paraules. Bueno, tothom dels del govern.
En principi, hauria de ser alcaldessa accidental, no?
Sí, sí, el teu nom accidental, però vull dir que està tot estudiat perquè no hi hagi un buit de poder, en cap moment. I aquesta senyora agafa i em nomena a mi primer tinent d'alcalde.
Fa un decret?
Sí, i jo no ho sé, eh?
Alcalde Enric Grangel.
Sí, jo no soc, no, primer tinent d'alcalde.
Primer tinent d'alcalde.
Jo no ho sé. Ho sé quan me'l notifiquen, òbviament, no puc dir que no sé. Jo agafo i dic, ostres, si jo soc de l'oposició, com pot ser? Però clar, ningú volia assignar res. I llavors fem un ple, perquè jo vaig dir, ja que si ho tinc que ser, anem a ser-ho amb totes les conseqüències. I fem un ple per sortir alcalde, no jo, no, algú que sortís d'alcalde. Llavors, això ho vaig esbrinar després, el grup del Sunyer no van dir a la gent que votava la posició del partit, van votar abstenció. Però clar, no els hi van explicar a la gent, si ens abstenim, fem alcalde al Font. No s'ho van explicar, perquè això ho sé que no s'ho van explicar. Clar, arriba el dia de la votació, fem la votació, jo no arribo als 9 vots, lògicament, no arribo, i automàticament queda nomenat alcalde al Font per ser el cap de llista de la llista més votada. Estava, plorava.
Sí,
és que
plorava.
No volia ser.
Parlem de Pere Font, eh?
Pere Font. I comencen a passar els dies i tenien que cobrar els treballadors i allí no signava ningú. Torna. Llavors, a Tarragona, el PSC i Convergència van arribar a un acord de dir, bueno, si els convergents no poden ser-ho, doncs us donarem suport. Llavors, sí, es fa un altre ple i surto jo escollit alcalde.
Com va anar que fossis el triat? Perquè no eres...
Jo era el cap de llista.
Havia sigut cap de llista del PSC, sí. Però ja havies anunciat que no continuies en política.
Jo vaig dir que
perquè
no...
Perquè havies perdut les primàries, si no mal no recordo.
No, encara no s'havien fet. No, les primàries es van fer...
Els van fer després.
Els 3 o 4 mesos, que aquest tema no vull parlar.
Però, bueno, ens situem aquí en aquest
panorama. Ens situem amb el sentit de dir, senyor Font, plorant perquè no vol ser alcalde, els treballadors tenen que cobrar, i llavors, el primer dia em porten per signar una pila de papers. Jo començo a signar. I li dic a la xicota en Pau Descansi, que era la interventora que va morir, i dic, aquest no el signo. Dic, per què? Dic, perquè per culpa d'aquests papers ha anat a la presó l'altre. M'entens? Que són els lloguers dels locals que s'havien fet sense concurs públic. I aquells no els vaig signar. Em van vindre a veure... Van haver-hi coses molt rares, eh? Per aquí. Jo els hi vaig dir, això està subjudice...
No es pot signar.
No, jo no puc pagar. Els diners a l'Ajuntament els té, encara estan, eh? Estan guardant. I el dia que hi hagi, que el judici va ser el juliol de l'any passat i encara no tenim sentència, quan hi hagi una sentència, su senyoria dirà si els contractes són correctes o són nulos de pleno derecho. Si su senyoria diu que els contractes són nulos de pleno derecho, tot el que van cobrar aquells senyors ho tenen que tornar. I si diu que no, doncs a l'Ajuntament els diners que els té, pues, els pagarà i ja està.
Devien ser uns dies molt intensos, aquells.
Molt. Allò que em van donar bufetades per tot arreu. Anar al Consell Comarcal i que et diguin, escolti, vingui vostè i portis un enginyer d'obra pública. I anar jo amb l'enginyer d'obra pública i arribar allí i dir-te, escolti, és que els vestuaris de la piscina no estan fets. I jo dir-los, sí, es veu, no cal ser molt intel·ligent, no estan fets. Sí, però tenim un certificat de l'Ajuntament que està fets. I se't queda cara de pòquer, no? Perquè dius el síndic de Greuges, Consell Comarcal, Diputació, tot arreu que anava, doncs em repassaven.
Ja passava, t'anava fent la recepta.
Que la recepta, no, però...
Truquen.
Ep!
És que abans tenim trucades.
Abans tenim trucades sorpresa.
Bona tarda, amb qui parlem?
Hola, bona tarda, em dic Manolo Jiménez.
Home! Home, Manolo, com estàs?
Molt bé, home, molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada a Torredembarra vivint, aquí a aquesta zona, i escoltant aquí a l'Enric, dic, bé, trucarem a veure què podem fer, si podem intervenir un momentet.
Escolta, Enric, Manolo, company de batalles, teu.
Manolo, jo ens coneixem des de molt abans de la política, i ell va ser el que em va liar a mi amb la política.
Quin era el nex en comú? La Manola, primera de tot.
La pesca.
No en teníem prou amb un alcalde, que en tenim dos.
Sí, sí.
La pesca.
La pesca.
La pesca.
Manolo...
No, Enric.
Sí, Manolo...
Enric, fa 40 anys que
sí, per això. Anàvem a pescar el Canyadell junts. Tinc fotos amb ell. I una vegada, amb un dinar oficial de la pesca, li vaig dir, hòstia, Manolo, dic, no et divorcis, perquè vam començar pescant junts, has sigut alcalde, m'has portat a la política, dic, ara només falta que jo sigui alcalde també, i després que et divorcis, et divorcis.
Vaig ser president de la sessió de pesca, sóc el fundador,
sí.
I tu també vas
ser. Jo vaig ser, després d'ell, vaig ser jo.
Sí. Vull dir a mi que anem enganxats una a l'altra des de fa 40 anys.
Per tant, vas pescar amb l'Enric, que se vas tirar la canya i el vas fitxar per la llista electoral.
Sí, sí, el va pescar,
Jo ja vivia a Torredembarra, i ell venia de vacances. Llavors venia molt sovint, i per l'estiu estaven sempre. I mira, a poc vam anar enganxant una cosa i una altra. L'any 91-92 vam crear la secció de pesca, i es va enganxar, i va estar també amb els fundadors, i després quan jo vaig entrar en política, a poc ell se va venir primer al partit, després recolzant-me, i al final, en el 2003, va entrar de regidor, amb unes famoses eleccions, que no va sortir, després per un vot sí, després... Bé, però hem anat enganxats tota la vida, quasi, com que diu, un darrere l'altre, i enganxats.
Escolta, I escolta, Manolo, després de 40 anys, home, el coneixes molt bé, amb l'Enric. Com és l'Enric?
Jo per mi és una persona molt lleial. Jo l'he sigut tota la vida, una persona molt amable. Jo no puc tenir més que bones paraules per ell i per la seva família, a la qual conec a tota, no? Hem viscut des que els nens eren petitons, els seus fills, els meus. Vull dir, jo com a persona no tinc res a dir en contra. Potser potser li manca una miqueta d'alegria, saps què vull dir? Com que sempre està rient.
Doncs mira, ara m'ha vingut al cap, ara que has dit això d'alegria, us en recordeu quan fèiem les trobades amb els periodistes, l'Ajuntament de Torredembarra, que me'n recordo d'Enric, que es passava tota la nit explicant acudits, per cert, molt bons.
L'Enric és com l'Eugenio.
Sí, sí, total.
Sí. Jo me'n recordo un viatge que vam fer a Vilars, dels primers anys que jo vaig estar d'alcalde, i ell va pujar tot l'autobús des de Torredembarra fins a ell i un altre, que ara no me'n recordo qui era. Escolta, me'n van donar un viatge de xistes, però no, jo no tinc res a dir en contra d'Enric, res. Per mi és un home que s'ha portat sempre molt bé, i el millor de tot, hem pogut tenir aquesta franquesa de parlar de vegades. No sempre hem estat d'acord en tot, però és normal, en 40 anys, i sobretot en política. Però bueno, nosaltres no hem tingut massa problemes mai, i jo estic molt content d'haver-ho conegut i d'haver estat sempre amb ell, i bueno, ara ja estem tots dos, com qui diu, jubilats, no simplement del treball, sinó de la política, i el que hem de fer és gaudir de la vida, i deixant-se. A pesar de tot, continuo dient que ara ja començo a trobar-me amb ell els matins, a la plaça, a les bars, allà a la font, i a fer petar una miqueta la xerradeta. Això és bo, això també ho trobo jo faltant,
Per cert, sabeu quins són els polvorons més bons que he menjat mai?
Els del poble del Manolo.
Sí, senyor.
Mantecao San Jerónimo de Estepa.
Correcte, correcte. Boníssims, boníssims. De fet, de les trobades de periodistes amb l'Ajuntament de Torredembarra, me'n recordo sobretot de l'Enric, explicant els acudits, i la caixa de polvorons, que sempre ho he dit, són els més bons que he provat.
Des del primer any que vaig començar a voltar aquella alcalde, cada vegada que fèiem el sopar dels periodistes aquí a Torredembarra, a tots els que venien se li regalava.
Sí,
el meu cosí també col·laborava, saps què vull dir?
Sí,
no m'enviava qualsevol mantecau, sempre li demanava que m'enviés el millor del millor. I lògicament, com en totes les coses, hi ha categories, hi ha qualitats, però sí que són bons.
Molt
bons. Jordi, si fas una miqueta de publicitat i a tots dos, aquest estiu, aquest hivern, també us portaré.
Home, i tant.
Doncs mira.
Seran molt benvinguts,
No, Manolo. Perquè ja ho deia l'acudit de l'Eugenio, que acabava allò de...
Sí.
I el que era el rus de l'Estepa, molt bon dels polvorones. Doncs
escolta, és veritat que cada any, jo, des d'aquí, des d'allà, cada any he enviat cap aquí 20 o 30 quilos, el meu fill no ha parat de repartir, a mi.
Déu-n'hi-do.
I els seus coneguts, eh?
Sí, sí, sí. Sí,
la fàbrica ganjosa.
Quan menjava jo allà, eh? Perquè
clar,
a mi també m'agrada moltíssim. Però bueno, tinc la sort que tinc un cosí que té una de les fàbriques més antigues i millors mantecals allà, doncs s'ha hagut d'aprofitar, no?
Ets llaminer, Manolo.
Sí, en aquest cas sí. El xocolata, m'encanta el xocolata.
Molt bé, ara...
Escolta...
Cada dia m'haig de prendre una miqueta de xocolata per anar a dormir. Diuen, el xocolata no deixa dormir, a mi no. A mi em deixa tranquil.
Escolta, i una cosa, hem parlat de com veu el Manolo a l'Enric, però
sí.
L'Enric, com definiries el teu amic Manolo?
El amic Manolo, una gran persona. És una gran persona perquè han tingut diferències polítiques, però no diferències insalvables, perquè tothom veiem les coses d'una manera o d'altra. Però jo crec que és dels millors alcaldes que ha hagut a Torredembarra. Sí. Ho crec sincerament, vull dir, no perquè estigui...
I a tu perquè no et va deixar massa temps,
sí? Bueno, a mi más vale que callemos, dejemos pasar.
Bueno, no,
no,
vull dir, que no tinc massa temps, home.
No, ja.
No tinc massa temps. Per veure tenir uns altres, ho estigués preferint a tu, eh?
Ja, però...
Entens el que vull dir-te, no?
Sí.
No val la pena.
Sí.
Però, bueno, és el que et diuria. Jo comparteixo amb tu la mateixa opinió de tu, ja t'ho he dit abans, i de la teva família, i tu saps que si darrere teu hi ha una bona família, és indubtable que tu també has de ser una gran persona.
Manolo...
Bueno, que sàpigues que sempre tindràs al teu costat el que necessitis.
Manolo, tu que vas ser el primer alcalde socialista de Torredembarra, Tindrem aviat un alcalde socialista a Torredembarra? Com ho veus?
Tornarem.
Si tornarem aviat a tenir un alcalde socialista, com ho veus?
No, jo tinc confiança. Vale? Jo faré el que pugui, encara que aquest any encara aquí no podré votar, perquè m'acabo de venir cap aquí. Ja sabeu que el padró ja s'ha trencat, però intentaré ajudar el que pugui a la campanya i m'agradaria molt. Més que res perquè confio en la persona del Vale, m'entens? Jo crec que el Val és una gran persona també i per tant seria un bon alcalde. Jo crec que els 4 anys que va estar el govern amb Esquerra Republicana ara fa des de l'any 2019, des de l'any 2015 al 2019, va estar molt bé treballant en el govern i crec que el que va demostrar llavors ara ho ha de fer però des de l'alcaldia. Així que jo ho intentaré que sigui i estaria molt content que si fos, que pogués guanyar. Vale? Així que què li vols que li digui jo al Val i al grup? Doncs pues, ànims i endavant, perquè tenim sort.
Molt bé.
Escolta, Manolo, un plaer haver sigut còmplice també d'aquesta sorpresa amb l'Enric. No s'ho esperava, perquè
no,
Enric, no en tenies ni idea.
No m'ho esperava pas, no.
Però el Jordi i jo hem cregut convenient de fer avui una trucada amb Manolo.
Que m'hagueu pensat en mi, també, que jo també tenia ganes d'entrar, i, escolta'm, pel que necessiteu, quan vulgueu, sempre a la vostra disposició, d'acord?
Manolo, una forta abraçada.
Una abraçada. Adéu, Manolo.
Gràcies, Manolo.
Adéu, tots. Vale, bona nit a tots.
Bona nit, que vagi molt bé. Molt bon tio,
sou
Manolo,
molt dolents,
la veritat.
Som molt dolents. És una gran persona. Jo, a mi, quan els paràsits de Tarragona del Partit Socialista em van dir, és que tu eres un home de Manolo Jiménez? Vaig dir, no. És un amic meu, però no sóc un home de ningú. Vull dir, perquè en seguida et cataloguen alguns. Ja, als partits polítics hi ha moltes garrapates.
Doncs mira, ara que has dit això, Enric, aprofitem, fem una pausa i tornem de seguida. Què et sembla?
Bé.
A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
La informació és una selva, deia en Xavier Grasset. I Torredembarra és una jungla. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Mia, que ens acompanya, com sempre, a la jungla de la Torre Jordi i amb aquesta cèl·lula, aquests paràsits que apuntava feia un moment a l'Enric.
Sí, perquè ja tots els partits són, no qüestiono el partit al que vaig pertànyer durant molts anys, sinó tots. Tu tens gent, per exemple, doncs que no li interessa que el partit creixi. Una cosa són els resultats electorals i una altra cosa és que el partit creixi. Mm-hmm. Per mi el partit creix quan a cada poble doncs, tens una base de jovent que creu en aquestes idees i tal, i et trobes gent que no li interessa. Per exemple, a Torredembarra va haver-hi un moment que hi havia 54 persones militant al Partit Socialista.
54? Són moltes.
Ja ho sé.
Moltes.
Ja, no, 54. Ara en deuen quedar 14 o 15, no ho sé. Però per què? Pues perquè els de Tarragona no interessen agrupacions fortes perquè se'n poden carregar. M'entens? No pot ser que un secretari d'organització, que és el que té que controlar el territori, estigui al Parlament d'Espanya. O estàs allí, o estàs aquí. Aquesta duplicitat de càrrecs no és bona.
Per tant, la política és un joc brut?
Sí, molt brut.
Sens dubte?
Sense cap dubte. Jo ja he provat. Jo vaig ser el primer candidat de Torredembarra del Partit Socialista. El Partit Socialista es fan unes primàries pel cap de llista. I el cap de llista fa la llista. D'acord? Jo aquella llista la vaig posar a votació entre els militants. I la van votar. I se la van portar una garrapata de Tarragona. I me la van canviar. Em van canviar el número 2 i el número 3.
Per tant, autonomia zero.
No és un problema d'autonomia.
Autonomia me refereixo a un aspecte...
El que se mueve no sale en la foto.
No sale en la foto.
A
mi m'han arribat a dir els paràsits de Tarragona és que tu no et coneix ningú. Això m'ho han dit al carrer Antoni Roig de Torredembarra, passejant, i tota la gent saludant-me. Què es referia al paràsit o la garrapata? Què es referia? Que jo no era un palmero. Que jo venia al Zapatero a Tarragona i jo no anava a tocar les palmes. M'explico? Clar, no em coneixia ningú del partit, de l'estructura... De... Per què? Perquè a mi qui em vota és Torredembarra. I em tinc que fer valer a Torredembarra. No tinc per què anar a Tarragona a fer res. Pues és així.
Sí, sí.
Bueno, cuidado. I et parlo del meu, però aquest detall l'he vist amb altres molts partits. Vull dir, no és... Les estructures dels partits són
dolentes. Jo penso que és extensiu a totes les coalicions per moltes coalicions noves o partits que hi hagin. Vull dir, perquè... n'han aparegut nous aquests últims anys que venien a fer canvis i aquests canvis, què vols que et digui?
I segurament, no, però segurament darrere hi ha algú que remeu les cireres i no està a primera línia.
No, són els aparells de partit, és aquesta gent que es mou entre bambalines, darrere els fòculs, els spin doctors que es diuen, sí, sí.
A qui ha vingut a Torredembarra va vindre-li, com es diu, aquest que ara és ministre d'Esports.
Iceta, Miquel Iceta.
Iceta, i em va posar pels núvols. I els quatre dies em va apunyalar. Pues bueno, què vols que
primer et van sabonar i llavors te va apunyalar.
Els quatre dies em va apunyalar. Pues bueno, no em vaig deixar apunyalar perquè jo també vaig dir la meva i, i em van fotre fora. Vull dir, però són els aparells dels partits.
Per tant, Enric, una veu discordant en un partit dura poc?
Si diu el que pensa, sí. Jo vaig dir el que pensava. Possiblement a mig temps hagués acabat marxant també perquè jo sóc independentista. Vull dir que vaig marxar per altres raons, vull dir, i ells diran que ells tenen raó, jo diré que tinc raó jo, però ho deixo aquí sobre perquè no és...
Hi ha independentistes dins del PSC?
Sí. Tots els que estaven al PSC, que els van fotre fora o van marxar, estàvem a aquell partit.
El MES, Moviment d'Esquerres.
Moviment d'Esquerres.
El d'Ernest Maragall, bàsicament.
Exactament. El que passa que el va absorbir Esquerra.
Des de quan ets independentista? Hòstia, hi ha un moment que dius... Fas
no, jo, aviam, jo sóc independentista des de que vaig estudiar història, però el que passa que en política no es parlava d'independència quan jo estava de regidor. No hi havia.
No, com a molt hi havia Esquerra, com a molt.
Però Esquerra a nivell nacional era independentista, sí, sí, sí. Però aquí el discurs no era independentista. Llavors el que passa que dius... Vas evolucionant, vas evolucionant, vas evolucionant, vas evolucionant i dius, hagués tingut que plegar perquè anava contra les meves idees, però vaig plegar per altres motius. Però bueno, el fet és que en un partit no pots ser l'ovella negra perquè acaba fotent fora.
I Enric, t'ha picat l'ullet algun partit sobiranista, algun partit independentista per anar a les eleccions de Torredembarra? No en aquest període d'ara, no en l'actualitat, sinó en temps anteriors.
No. A mi em van vindre a buscar aquest novembre passat un partit, no ho diré per no fer ni mal ni bé, no? Uh-huh. I vaig dir que m'ho pensaria, els hi diria alguna cosa. Em van vindre a buscar l'estiu. I al novembre els vaig trucar i els hi vaig dir, mira, sóc molt feliç. Sóc molt feliç, aquesta és la...
Saps el que em trobo, Enric? Que amb molts polítics que, sobretot en el món local, que s'han acabat retirant de la política, quan hi parlo, el primer que em diuen és això, precisament, que ara són molt feliços. És curiós, no? Perquè és que m'ho diuen tots amb els que...
Aviam, jo podria estar aprovant lleis al Parlament espanyol. És molt impersonal. En un poble, quan tu signes algo, estàs beneficiant algú i perjudicant algú.
Sempre.
I quan te'n vas a casa, t'emportes els problemes a casa. Si ets alcalde, eh? Si ets un regidor de l'oposició, estàs de conya. Vull dir, home, no és una satisfacció, però no se't fot el cabell blanc. Però si tu tens responsabilitats de govern, la gent es pensa que és molt fàcil. I tens que tindre molta cura amb el que fas, perquè prevaricar per ignorància és fàcil. Uh-huh. Per ignorància, eh? Ja no et dic amb mala intenció. Per ignorància. Per això sempre tens que tindre tècnics, perquè si a mi em crida el jutge i em diu «Usted per què va signar aquest contracte?» Escolti, jo no en tinc ni idea. El tècnic em va dir que estava correcte, tinc l'informe aquí que ho diu, i jo no entenc d'això, jo sóc polític. No sé com dir, no sé si m'explico.
Sí, perfectament. Perfectament.
Ah? Tu després no pots dir «Es que jo no lo sabia». I en uns... Bueno, jo he tingut l'avantatge que jo venia de l'administració de justícia, 36 anys de funcionari de justícia, doncs tinc un bagatge. A més, vaig estar penal, vull dir, més temps que civil, vull dir...
Coneixes, saps del funcionament
de l'administració. Saps el que és prevaricar, saps molt bé, jo em moc molt bé dins de l'administració, però saps què és un delicte i les conseqüències que pot portar cometre un delicte. M'entens? Ho saps. Uh-huh. Per això, moltes vegades, quan l'exalcalde de Torredembarra feia alguna cosa, deies, estàs fent algú que et pot comportar molts problemes. I així va ser.
Sí, sí.
I així va ser. Perquè, clar, si tu, a més, et portes un tècnic contractat extern perquè faci informes en contra dels tècnics de la casa, dient, no, que encara que aquest senyor em digui que això no es pot fer, jo tinc aquest senyor que em diu que sí es pot fer. Diu, escolti, el senyor és funcionari? No. Pues, és el que us deia. A mi em cridi al Consell Comarcal un dia i em digui, vingui vostè amb un enginyer d'obra pública. I te'n vas allí. I et diuen, escolti, els vestuaris de la piscina no estan fets. I jo, dins de la meva sorpresa, dic, si es veu, no te'ls casser molt llest. Passes per davant i no estan llest fets. Diu, sí, però tenim un certificat de l'Ajuntament de Torredembarra que estan acabats. Se't queda casa de pòquer.
Però això passa, eh? Això passa i passa sovint, eh? El fet aquest d'externalitzar alguns serveis, passar per damunt d'empleats de la funció pública, sí. I després passa el que passa. Però la gent ha de ser conscient també del patiment que té aquell funcionari públic, eh? Quan li posen algú extern per dalt que està veient que no s'està fent bé la feina...
Ja.
Ah, aquest funcionari també pateix.
Però això eren les responsabilitats. Jo per això, un dia, a mi m'agafen els 5 minuts un dia, em poso a escriure totes les irregularitats que jo veia i quan ho estava fent va entrar al despatx a la Montse Gasull. Sabeu? Pau
Descartes. Sí, regidor d'Esquerra.
Diu, què estàs fent, Enric? Dic, mira, m'he emprenyat i estic fent una llista d'irregularitats i me'n vaig a Fiscalia. Diu, puc firmar amb tu també? Dic, sí, no hi ha cap problema. Diu, deixa-me-la que la vegui el meu fill, que és abogat, per si està ben fet. Dic, home, aviam, Montse, 36 anys fent coses penals, no crec, em fotrien fora, eh? I em va dir, no, està molt bé. vam anar a Fiscalia de Vendrell, quan vaig entrar, la funcionària diu, l'Enric, què fas aquí? Perquè havia sigut companya meva a Barcelona, dic, mira, passa això. Diu, ara surt la fiscal de guàrdia. Va vindre la fiscal, s'ho va llegir, vam signar, es vam ratificar, un any abans, juny del 2013, us estic parlant, eh?
Uh-huh. Aquí va començar tot, el cas Torredembarra.
Sí. Què passa? Que comencen a posar escoltes als telèfonos i comencen a sentir barbaritats. Ara, després, no diguis que la culpa és meva, perquè si jo denuncio el tema A, el tema B, el tema C, i després en surten 8 o 9, no els he denunciat jo, aquests, eh? I és el que hi ha. És el que hi ha. Per això t'he dit que a l'oposició pots viure... Bueno, si et preocupen les coses, pots viure feliç, però amb preocupacions. Però al govern, les preocupacions les tens. I els amics que fas. T'arriba una ordre de Barcelona de la Generalitat que tanquin el no sé, per exemple. I sóc jo el que tinc que signar l'ordre a la policia que tanqui el no sé. I la culpa és del mensajero.
Correcte, correcte.
Per exemple, uh-huh. I això m'ha passat amb diversos, eh? Vull dir, la culpa és del mensajero.
I que tu el trobaràs cada dia, clar.
Clar, i en trobes algun que sap de què va la vaina, com el del Calentito, i et diu, amb conya, estàs amb diversos amics, i diu, este es el único que m'ha cerrado mi el bareto. I dir-li, no, Méndez, jo no t'he cerrado el bareto, lo ha cerrado la Generalitat, jo l'he firmado, però no te lo he cerrado jo, perquè no tenia competències per signar.
Sí, sí.
Vull dir que amics em fas, o et trobis un paio pel carrer i et digui, hombre, Grangel, vostè va ser alcalde, molt bé, però el dia que vam tindre l'accident de cotxe, dic, jo no he tingut a Torredembarra, només que un accident de cotxe, vull dir, vaig pagar un cop amb un, vull dir, un. I no era vostè. Diu, sí, sí. Dic, a mi el que em va saber greu és que em pagués amb un taló de l'Ajuntament signat per vostè. Dic, aviam, ara sí que hi ha...
Un alcalde, apaga i vámonos.
No hi ha cap alcalde que pugui signar talons. I ho sap, però clar, aquest paio igual ho aplica por ahí i la gent s'ho creu. Mm-hmm. L'únic que signa talons en un ajuntament és el tresorer, no jo. I clar, això, a les 10 de la nit, dius, no sé... No sé què ha begut aquest home. Vull dir, no, però pots trobar mil coses. Uh-huh. I el cabell es va tornar en blanc.
Uh-huh. I van sortint arrugues.
Sí, perquè tens el problema, te l'emportes a casa.
Uh-huh. Abans d'acabar, perquè ja anem bastant just a temps.
Sí, sí, estem
només,
al temps final.
Només un tema...
Però,
que és
però sempre és interessant. No, sempre és interessant.
Hi ha un any, que l'any 2019, que sí que decideixes tornar a la primera línia política liderant una llista, sí. Guanyant Torredembarra. Com va anar aquesta situació?
Em va decepcionar molt molta gent de Torredembarra. Gent que em trobaven i et deien, Enric, t'has de presentar perquè ho vas fer molt bé, tal i qual. Enric, t'has de presentar perquè no sé què, perquè no sé quantos. I després de les eleccions et trobes i dius, hòstia, quina llàstima que no hagi sortit, eres la meva segona opció. Aviam, a les municipals no hi ha opcions. No tens que posar una creu. Tens que agafar una llista. Uh-huh. Tu no em pots dir ara, al cap de 6 mesos, que no està bé que hi hagi un partit amb majoria absoluta perquè no és bo i que no em vas votar perquè era la teva segona opció. Que ara aquest any m'han dit, hòstia, Enric, aquest any no et presentes? No. Ja em vaig tindre prou amb el que em veu fer fa 4 anys. I és així. És així. Mm-hmm. I, aviam, jo puc estar disposat d'anar a l'oposició i parlar quan em toqui i aportar coses, que és el que tens que fer. Perquè els destroyers a la política municipal tampoc són bons. Quan tu estàs a l'oposició també pots presentar propostes. Treballa-te-les. Parla amb la gent. Parla amb els que governen. Si la presentaràs tu, però...
Però ja saps que destruir és més fàcil
no,
que construir.
No, saps el que passa? Que és... La negociació és complicada. I pels que hem estat amb un sindicat sabem el que és una negociació. I sabem el que és anar tot perdut a negociar alguna cosa. I et fa tindre més masquerra, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. El que sempre ha estat amb el poder no té masquerra, perquè sempre ha fet el que ha volgut. Quan tu des d'una minoria has aconseguit coses o has fet coses, és perquè has tingut masquerra. I amb la política municipal no n'hi ha, perquè és un joc de forces. I jo, per exemple, no sé com dir-te, fer una rotonda. Si tu tens la idea de fer una rotonda, parla amb l'equip de govern. Escolta, què us sembla? Aquí una rotonda aniria bé. Poso una rotonda per dir un exemple, però... O un pipicant. parlem de coses que no siguin molt cares. Tens que, si tu fas propostes amb el que governa, escolta, que la medalla se la posi qui vulgui. Perquè la política municipal és un fer un bé pel poble. No és la política estatal, que fas una llei i et quedes tan ample perquè no saps com acabarà petant allò.
De fet, els ajuntaments no poden legislar.
No. No per, això diuen, per això en diuen legislatura, no és un mandat.
No, no, és un mandat.
Però n'hi ha molts que diuen legislatura.
No, no, i fins i tot funcionaris.
Sí, sí.
Hi ha molts funcionaris que en diuen legislatura i...
No es fan lleis.
No
pot ser legislatura.
No legisles.
No legisles, correcte. Escolta, hem arribat al tram final, però, Jordi, encara tenim algun deure.
He apuntat per aquí el pastonari, un qüestionari d'aquests curs que fem. Hi ha dues opcions, s'ha de triar una. Vinga, la primera és molt fàcil. Cervesa o vi?
Vi.
Vi? Molt bé. Vale Pino o Eduard Rovira?
Hòstia, aquí m'ho has complicat molt.
Et faré una doble pregunta. Per votar o per anar a fer una copa?
No.
Per anar a fer una copa?
Per parlar de diners.
De diners?
Eduard, per parlar de societat, Vale Pino.
Molt bé. Molt bé.
I estic d'acord, també.
Què preferies ser? El Mugàver... a l'Anatòlia, allò, en principis del segle XIV, o soldat en aquella Itàlia entre segle XV, XVI, d'aquelles guerres?
El Mugàver, tota la vida.
El Mugàver amb la gent, de flor...
La gent més dura que ha hagut, i mira, amb tots els carrers de Barcelona, Villarroel, Aribau, Montaner, tot eren el Mugàvers. No em va tornar només que un de viu,
Molt bé. I l'última, aquesta és complicada, Què preferiries, guanyar el Nobel de Literatura o ser alcalde de Torredembarra amb majoria absoluta?
Jo preferiria ser alcalde de Torredembarra sense majoria a un títol com el Nobel que no... Em queda molt lluny.
Sí? Pensava que diries el
no,
Nobel.
El Nobel és efímer.
Uh-huh.
I et dic, quan tu surts de casa i passes per un lloc que has fet alguna i veus a la gent que ho aprofita, et plena molt. Uh-huh. A mi, en plena escriure, a mi, jo durant la pandèmia, i ell em va escoltar, jo no podia escriure. Estava tancat a casa. No podia escriure perquè per posar-te a fer novel·la històrica tens que posar-te amb el personatge. Perquè jo t'estic explicant amb els ulls del meu personatge com vivia aquella gent. No ho puc fer. I em vaig dedicar a escriure una obra de teatre de dos actes. Perquè era una cosa efímer, vull dir... És fer riure durant 25 minuts i no tens cap mena de problema. Mm-hmm. Escriure una novel·la, a mi em costa 5 anys. La vam presentar un divendres.
Divendres, sí, la mesa de desembre.
Em van posar una multa per aparcar al lloc de reservat de l'Ajuntament. Sí, és l'hòstia. I el dilluns em truca un conegut, que és lector meu, em diu, Enric, molt bé. Dic, molt bé, què? Diu, el llibre. Dic, hòsties, me'l vas comprar el divendres.
Diu, l'he llegit
i està molt bé, molt bé, molt bé. M'ha agradat molt. Dic, hòsties, que em costa 5 anys de fer un llibre a mi. I us el ventileu en 2 dies. Un altre, un conegut que tinc a Tarragona, un lector a Tarragona, conegut, no, lector, em va fer al Facebook, em va posar una nota, diu, has treballat molt bé l'edat mitjana perquè tots som fills de la marca. Vull dir, tens que llegir què vol dir allà amb això, no?
Sí, està clar.
Pues a mi això és el que em plena la satisfacció, no que et donin un premi literari.
Enric, un plaer avui tenir-te aquí.
Ens falta una cosa. Quin animal és l'Enric?
Exacte, quin animal és? Sí, mira que ho he dit al principi.
Quin podria ser?
En una jungla, en una selva.
Quin creus que series en una jungla?
Quin m'agradaria ser o quin seria?
No, quin
seria?
Quin creus que series? Pel teu caràcter, pels teus fets. Pel com ets?
Lleó no. Una guineu, si n'hi ha.
Una guineu.
En una selva. Hi ha de tot en una selva.
Sí, pot ser, no? Hi ha gats.
En una selva no hi ha lleons.
No, es d'anar a la sabana.
Sí, correcte.
O sigui, hem de parlar amb propietat.
Amb molta propietat, sí.
Tu quin animal salvatge t'agradaria ser? Més que en una selva. A mi m'agradaria ser una guineu. Malgrat que aquí aquest país les maten. I després es queixen de que hi ha molts conills.
Sí.
És així.
Clar.
Doncs ens quedem amb la guineu, Jordi. Que és la primera guineu que tenim.
Tenim la primera guineu. Ja tenim una jungla plena d'animals.
I tant, i tant. Enric, un plaer.
Igualment.
Moltes gràcies per venir. I
ja sempre que vulgueu, ja sabeu que sóc una persona que col·laboro amb tot.
Et seguirem llegint.
I tant que
espero.
Sí.
El que passa que ara tinc encara el cap al segle XII i me l'tinc que treure del cap.
Apa, siau i a fortes abraçades.
Gràcies, igualment.
Vinga, adéu. Adéu.
La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.